nou amb tots vosaltres amb el programa Diàleg de les Parròquies, un programa que vol acostar-vos a les vides de les parròquies de Torelló. Us parla Sunterimany. Som a l'estudi de Ràdio Ona amb els mossens Jean-Claude, mossèn Joan Sangles i també amb en Joan Oms, com acostuma a ser habitual. Bon dia i de vos guard a tothom.
Bon dia, bon dia.
Bon dia.
I ens hi acompanya també la Maria Antònia Vilà, ben coneguda per molts de nosaltres. Avui hi és perquè, aprofitant que és de nou a Torelló, dedicarem bona part del programa a parlar amb ella sobre la seva feina i sobre l'Àfrica, el continent on ha viscut molts anys i que coneix bé. Benvinguda, Maria Antònia. I gràcies per haver acceptat de ser-hi. Abans d'entrar, però, en aquest tema central, farem un repàs, com sempre, de les activitats parroquials dels pròxims dies i comentarem activitats que hi han hagut i que no podem pas deixar de ressenyar ben bé. A més de l'aplec de Roca Prevera, estem reprenent el curs amb totes les activitats. Comencem, i ho fem recordant l'aplec de la Mare de Déu de Roca Prevera. Mossèn Jean-Claude, va anar molt bé, oi?
Vale, per mi sí.
Sí?
I també penso que també per tots els altres...
Per tots els torellonencs,
sí,
eh?
Sí, vale, sí que hem pogut recuperar que...
Una mica la festa.
Que es feia a la festa de Roca Prevera.
I la pluja també vam recuperar.
I la pluja també,
també. No hi pot faltar.
Sí, sí, perquè em recordo que dissabte el bici va...
Exacte.
Va presidir la pregària i no sé què li va passar, va sortir a fora, ningú no sabia què passava a fora i quan va tronar, uf, estava...
va caure l'aigua.
Caure l'aigua, o sigui, per dir que hi havia...
La tòmbola va quedar ben beneïda, eh?
Sí, malgrat la pluja, sí que ha estat...
Perquè,
bé,
sí. Bueno, els, oficialment qui va ser... Qui va obrir la túmbola que va tallar la cinta van ser els dos mossèn, mossèn Jean-Claude i un mossèn custodi,
primer mossèn Sangles,
mossèn
i
Joan Sangles,
segon
sí.
Mossèn Jean-Claude.
Doncs...
Sota paraigües.
Sota paraigües,
sota
o sigui
paraigües,
que va quedar ben
sí.
Beneïda. Jo em sembla que els hi va anar bé la túmbola. Que això
sí,
va...
sí, però de la festa de Roca Prevera sí que ha anat, va anar bé. Va anar bé, realment. Doncs,
sí.
I dic que ha seguit la tòmbola i tot el que... Estava preparat, per exemple, la pregària, la missa de diumenge, la missa de dilluns. El que no hem fet aquest any és la missa dels Semarats.
Mm-hmm.
Demanem al Senyor perquè l'any que ve potser
es
pugui fer.
Va bé, hem començat.
Sí, sí.
Mossèn Joan Sangles.
Sí, per mi va ser una novetat.
Això vull dir, hi ha hagut alguna cosa que li hagi cridat més l'atenció aquest any?
Tot en conjunt.
Ma penso una cosa, penso moltes coses.
Sí, sí. Tot en conjunt va ser per mi una novetat
sí.
I també una experiència molt agradable, perquè
sí.
Tant quan la Junta doncs, va donar ànims en els pabordes... la preparació va ser molt llarga, extensa i molt agradable, en el qual doncs, convivíem unes bones estones sempre que jo volia, sempre era ben acceptat, i també vaig intentar col·laborar una mica amb ells.
Fantàstic.
I sentir-me una mica pa borda.
No, de moment tenim un mossèn pa borda, sí.
Un mossèn pa borda.
Deien mossèn Joan Sangles pa borda.
Pa borda, sí.
Aquest, no, ja, aquest pa borda no és d'aquest any, sí, aquest any no, aquest ja és...
Oh,
cada any, mentre
em diuen l'avi.
És cada any,
l'avi.
Bé, llavors, sí, la festa en conjunt va ser per mi un èxit poder el diumenge, tant el dissabte no cal dir, la
sí.
Pregària, com també el diumenge, tant per l'assistència de multitudinària
sí,
gent,
sí.
D'assistents de Torelló i de fora, perquè
Forani, sí.
També n'hi vaig portar alguns de fora. Això.
Veus, ja està bé.
I després l'Eucaristia molt solemne,
sí.
El coral ho va preparar molt bé, el cor, i després també la ballada dels gegants. Per
sí.
Mi va ser una cosa extraordinària, que no
desconeixia
tot això dels gegants de Torelló.
Sí, sí.
Es quedava amb uns ulls...
Ah. Que no va ploure i es va poder fer.
Sí, 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 es va poder fer. I la tarda també un ambient molt agradable per part de tothom. Tothom assistia allà amb tota la festa i... I el dilluns, entre la missa i les caminades que es va fer i també d'altres coses, carreres, curses, perdó, de velocitat, jo que sé, un, van dir que el trajecte era bastant llarg i va estar, no sé si 20 minuts, van estar en una hora i mitja, però aquestes coses que de vegades veus per la televisió, en canvi les vaig veure allà.
En viu i en directe, eh?
En viu i en directe de gent que són realment molt atletes, molt forts, molt valents, amb molta voluntat.
Sí.
Bé, tot el conjunt, vull dir que, i també amb els pavordes en parlàvem, que no era només... o la festa de la tòmbola i el que sigui, sinó que era el conjunt.
Conjunt,
i sentir-se doncs, també acompanyats tant pels mossens com per també el bisbe en el seu moment, com també doncs, la festa era un conjunt, la Roca Prevera, la devoció a Roca Prevera, la unió del poble, una cosa per mi molt agradable.
I és una festa per retrobar amb molts extrallunencs que, per el que sigui, viuen a fora.
Sí. Bé, també va ser una bona ocasió, segons l'arquebà d'Arbisba, amb mi, ell sí que coneixia que hi ha la festa de Roca Prevera, l'àpric de Roca Prevera, però no tenia idea miram, això es fa cada any, sí. Aquesta pregària cada any, sí. I tot, molt bé. Doncs ell, com va poder presidir la pregària de dissabte,
i
va ser un bon moment també de saber el que passa aquí.
Molt bé, sí, perquè, també ja són uns quants anys que és aquí Vic, si no ho sabia encara, eh?
Jo també aprofito aquest moment per agrair. Sempre agraeixo la gent, perquè... Ho deia abans, que per poder fer aquesta festa necessitem diners, necessitem la col·laboració de tothom, i doncs la gent d'aquí sí que ho va col·laborar molt. Nosaltres encara no hem fet, no sé, el resum per miracle, però sí que la gent d'aquí ho va participar molt. I aquests jovents, pavordes, amb Sant Joan Sangla, sí que ho sap més que jo, perquè ell estava allà cada dia.
Que
però
els veia cada dia.
Aquests jovents sí que van treballar, i jo pujava allà i mirava el que feien, Déu-n'hi-do. I doncs, fins a la nit, al matí, doncs, hem d'agrair a aquesta gent, perquè és una bona tradició que hem de guardar, i ells tenen una manera de renovar-se d'una manera o d'una altra. Ara tenim un jove de 18 anys, perquè el més gran ara té 66 o 7, i el més jove té 18. Per dir que cada any potser vindrà
una altra persona jove, que això és molt
important.
Per dir que
és una tradició que ha de durar
per molt temps. Bé, doncs deixem l'aplec de Roca Prevera tancat, amb el dolç sabor de que ha anat molt bé, i bueno, esperar la propera.
Sí.
Bé, doncs ara, passat l'aplec, començaran les obres per millorar la plaça del santuari.
Sí.
Una actuació que es fa amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Sí, doncs allà, no sé si... Allà, a la plaça, la terra d'allà començava a baixar, no sé per què, doncs.
Quan diem allà, dius allà, vol dir al capdavall de la plaça?
Al capdavall de la plaça.
Que toca el...
Que toca...
No seria ben bé, gairebé, o sigui, el que està enrejolat.
Sí, el capdavall de la plaça enrejolada.
I que dona ben bé davant de l'església.
Davant de
l'església,
començava a baixar. Sí. I ara amb la col·laboració de l'Ajuntament, sempre l'Ajuntament ens ajuda allà, perquè aquest terreny no és d'Ajuntament, és del bisbat.
Del bisbat, val.
És per això que per netejar, per fer tot el que fem, ho fem nosaltres.
Yeah.
I demanem l'ajuda, cada any l'Ajuntament dona una ajuda cada any, i ara també ens ajudarà a fer obres allà poder mantenir aquest lloc. I la factura puja, penso, 15.000 i pico, penso.
Sí, sí,
i l'Ajuntament ens donarà quasi 10.000. E nos artras buscaremos.
Pujar l'altra.
Sí, sí, pujar l'altra. Doncs, també gràcies a l'Ajuntament, perquè...
Gràcies. Sí, sí, no es pot fer res sense diners, tot val diners, eh?
Ja han començat amb...
Jo volia explicar perquè jo deia que l'Ajuntament ha de fer això, però hem d'agrair.
Sí, ho hem d'agrair. Clar, l'Ajuntament també, encara que sigui del bisbat,
sí, que sempre col·labora. Sí, sí.
També ha començat la catequesi d'infants i adolescents. Bé, si més no, les inscripcions, veritat, mossèn?
Sí, ahir vam tenir una reunió
sí.
Amb pares i de moment tenim dos grups de segon,
sí.
De segon de catequesi, que tots faran la catequesi aquí a Sant Feliu.
Uh-huh.
A Montserrat aquest any no tindrem, perquè l'any passat no hi havia ningú de primer a Montserrat.
Sí.
Per dir que aquest any tampoc no tindré... No tindrem al grup de segon.
Yeah.
I ara, de primer, també aprofitem aquesta ocasió per recordar els pares, perquè ara a Sant Feliu tenim només un nen.
A Sant Feliu només hi ha un nen.
Sí. A Montserrat, 4. Doncs fem una crida, perquè l'any passat va venir alguns, i després de 3 mesos, no, de 2 mesos, va venir un altre grup
sí.
De 7 nens. Doncs, no sé, doncs aprofitem aquesta ocasió per cridar els pares i l'atenció que si poden apuntar els nens. Ara apuntem els nens que van néixer en 2014. Pensa, no? Per dir que fan el segon de primària. Segunda primaria, dic de primer. I doncs, començarem la catequesi l'altra setmana. Doncs no la setmana que ve, sinó l'altra setmana, el dia 18.
El dia 18 d'octubre.
D'aquest mes, sí, sí, sí. Perquè a Montserrat faran la catequesi de primer dimarts, i aquest dimarts serà festa de Pilar, en l'espot. I aquí, la catequesi de segon es farà dilluns, i aquest dilluns tampoc no és possible, per dir que agafem la setmana,
l'altra setmana.
De 18.
Molt bé.
Sí.
Bé, i les confirmacions que es van fer el passat dia 18 de setembre,
sí.
Com van anar?
Mira, per mi tot bé. Jo vaig considerar aquestes confirmacions també com unes activitats de la festa de Roca Prevera. Sí, sí, perquè es va fer el dia 18, el bici va venir.
Sí.
Teníem 3 nens,
joves,
sí, una bona participació, estaven ben preparats, molt bé, i per mi molt bé.
Bueno,
una festa important, perquè ja sabem que
molts nens... Poquets, sí. Per fer la comunió, inclús encara costa més la confirmació, veritat?
Sí, perquè mira, ara, si un nen a 10 anys fa la primera comunió, ha d'esperar 5 anys
per la confirmació.
Per la confirmació, i en 5 anys passa moltes coses. I aquests jovents, no sé... Doncs no venen, no sé què farem, però sí que diuen que aquesta o l'any que ve hi ha una altra nova estructura de la catequesi,
sí.
Que potser faran la primera comunió i de continuar de seguit cap a la confirmació. De moment no sabem, però sí que seria una idea.
Una bona idea,
però
si
després de 5 anys, no sé, els joves no... Tenen altres idees.
Altres coses, sí, ja et
pensen. Sí.
Bé.
Sí, tenen els seus avantatges i els seus inconvenients.
Sí.
Per en quant a la sacramentalització, sí que és pràctic fer-ho de seguida.
Clar.
Però en quant a dir... oferim alguna cosa per jovent. Esperem que també, encara que es confirmin aviat, també, nosaltres ens atrevim, com a Església... oferir alguna cosa per jovent.
Una cosa per jovent, sí.
És més una decisió més personal i com si són gaire petits que es confirmen, la decisió és molt poc personal.
És molt poc personal.
A 15 anys sí que ja és més personal.
És més personal, sí.
Bé, I ja està reparada la xinguera?
Doncs parlàvem de la catequesi, doncs, ara faltant. Comencem la catequesi i la catequesi la farem fins al mes de maig.
Fins al mes de maig, d'octubre a maig.
D'octubre a maig. Molt doncs bé. L'última dia de la catequesi seria 21 de maig. Perché faremo una festa da cultura della catechesi a Rocca Predera.
Sì.
E al mese di giugno, se Dio vuole, seria le prime comunioni. Dos gruppi qui a San Ferio, un gruppo al dia. Espera. Al dia 5 di giugno, alle 11, e al secondo gruppo al dia 12 di giugno. De 2022.
Sí. Molt bé, doncs anem tirant endavant i com deia, en totes maneres, de la catequesis, de les comunions, també en parlarem més endavant amb altres programes. I ara el que deia és que ja està reparada la xemeneia de l'església de Sant Feliu, veritat?
La xemeneia, sí.
Deixa'm dir aquesta mica d'introducció. Diu, segurament heu vist que durant un temps l'església... Ah, no, això és la Verge del Rosari. Posem-nos amb la xemeneia.
Bé, la xemeneia sí que va caure, ho sabem.
Va caure. Una ventada.
I l'assegurança, pensàvem que l'assegurança ens ajudaria, però finalment van trobar que era manca de manteniment, perquè feia molts anys que tenim aquesta xemeneia. I nosaltres hauríem de posar una altra.
Una altra.
I que vam fer, com que no teníem diners, tenim aquí la fageda, sempre ens ajuda, i vam dir, mira, mossèn, jo ho faig, i després ho mirarem. Vale, molt bé, és un avantatge, perquè ell també ens ajuda molt.
Clar.
És un moment de dir-ho. Ara sí que tenim la factura, ho vaig posar en el full de la setmana passada, el cost que puja 6.000 euros. No, 6.800 euros.
No, això són quasi bé 7.000.
Sí. I és de la parròquia de Sant Feliu, sempre ho dic. La parròquia de Sant Feliu,
no
sabeu, no pot pagar. No. I nosaltres què fem? Jo pensava que demanaré a la gent per poder col·laborar una mica.
Mm-hmm.
Vaig fer una crida abans, ara també ho he fet, en el fi d'aquesta setmana... Penso que sortirà algú o un altre que em trucarà per poder participar una mica. Si no, nosaltres ho pagarem entre tots.
Com? Entre tots.
No sé, però sí que hem de pagar.
Ah, sí. Doncs, ho intentarem.
Si algú té un bon cor, encara
tinc
el meu telèfon.
Ah, d'acord, s'ha de tenir butxaca. També.
Exacte, perquè sí.
D'acord, de butxaca també.
Exacte.
Sempre quan el número em truca, potser aquest vol col·laborar amb la xemeneia, em diu una altra cosa. Vale. Doncs, fins ara estic esperant i perquè hem de pagar fins al final de l'any.
Oh, ja s'acosta al final
de
l'any.
Sí,
bé, esperem
que
es pugui resoldre
bé. Sí.
Doncs com deia, que això ja queda clar, la xemeneia, ja ho hem explicat bé.
Sí.
Doncs segurament heu vist que durant un temps l'església de Sant Feliu ha acollit a la Verge del Rocío, una imatge que normalment és el local de l'Associació Cultural Andalusa.
Sí.
I que van traslladar a Sant Feliu perquè havien de fer obres a la teulada.
Aquí un any, per exemple, perquè jo...
Finalment, les obres ja s'han acabat.
Sí.
I l'imatge tornarà al seu lloc.
Sí.
Quin any? Poder fa 3 anys, no?
No tinc idea.
Quan vas venir ja era traslladada.
Sí, era
almenys
jo.
3 segur, eh?
Sí. Bé, sí que... Hi havia de fer obres allà al Centre Cultural Andalusa.
Sí.
I la casa està situada als aparcaments
del carrer Roca Prevera.
De Roca Prevera. I ara han de... No, de treure, de trasllada, si podem dir així, la Verge Maria cap allà.
Sí. Bé,
ho farem el dia 7.
Que és el dia que es durà fer la festa.
Sí, el dia 7 de novembre.
Uh-huh.
En la missa, perquè farem una missa a les 11, seria diumenge.
Vale.
Aquesta missa serà una missa, diuen, andalusa, de cultura andalusa, perquè ells cantaran la missa
bé,
de la manera andalusa.
Sí.
I...
La missa rociera.
Això
sí. I quan acabem la missa, farem un processó cap a la casa
d'Andalusia, que és allà, aparcaments.
Aparcaments, farem la benedicció de la casa i després portarem la imatge allà i després continuarà amb la festa cultural andalusa. I mira, jo diré la missa i després la missa pujarem cap allà. Doncs seria el dia 7
de novembre.
De novembre a la missa de les 11 aquí a Sant Feliu.
Sí. Sí. Bé, doncs això són coses que també passen
Sí,
als parròquies de Torelló, com és aquest trasllat de la Verge del Rocío.
També seria una bona ocasió per mi d'assistir a aquesta festa. A Sant Vicenç de Castellet sí que cada 3 mesos hi ha una missa andalusa, doncs, de cultura andalusa, aquesta manera de ballar, de cantar, de tot, sí.
Bueno,
penso que cada 3 mesos. I
això...
aquí no sé si es feia, aquí no sé.
Bueno, poder no tant.
És de cada any, normalment.
És
sí,
de cada
any.
Sí.
De totes maneres, podria ser doncs, el mes que ve, bueno, quan tornem a fer programa, pot venir algú de l'associació i en podem acabar de parlar.
Oh, és que
va ser abans...
Quan farem el programa
ja haurà passat,
ja haurà passat.
Bueno, podem convidar-los a veure
potser
aquest.
Després, però després. Abans
van venir,
no seria possible.
Sí, que hi han vingut un parell de vegades
aquí, sí.
Bé, doncs ja ho tenim tot explicant, mossèn.
Penso sí, si hi ha una altra cosa ho comentarem després.
Doncs moltes gràcies, mossèn.
No, de res.
Bé, avui escoltarem serenates. Aquesta serà la serenata de Franz Schubert, una de les seves obres més populars, i que va compondre durant el seu últim any de vida, el 1828. Amb aquesta música arribem al moment de la reflexió que cada mes ens porta en Joan Homs. Endavant, Joan.
Molt bé. A veure, miraré de fer-la més breu que habitualment perquè la Maria Antònia tingui temps, perquè és una veu no freqüent aquí.
Exacte, exacte, que l'hem d'aprofitar molt,
l'hem d'aprofitar, l'hem dit, a mi ja em teniu cada mes. A veure, fa pocs dies, sortint de missa, em va passar un... Bueno, em va passar, no és que passés cap aconteixement especial, però una dona de la meva edat, o poder una mica més gran, em va dir, ja ho veus, cada vegada som menys.
Això a l'església.
Sortint.
Sortint.
Diu, abans... quan érem joves, quatre misses aquí baix a la parròquia, totes plenes, i ara una, i som quatre gats. I vaig pensar, és veritat. Però després, pensant, vaig pensar, a veure, per què eren plenes les esglésies quan nosaltres érem petits o joves o adolescents?
I hi havia menys gent.
Per què eren plenes? Eren perquè... Ah, perquè ell em va afegir, diu això, dius que la fe es va perdent. Això em va fer pensar una mica, dir, poder no ve d'aquí la cosa, poder no ve d'aquí la cosa, no sé. Jo penso que les esglésies eren molt plenes, però que la gent hi anava, molta gent, per obligació, per por. Recordeu que anar a guardar missa, oir missa entera els diumenges i festes de guardar sota pena de pecat mortal, i en aquell temps el pecat pesava molt. I, bueno, a través de les misses també es controlaven molt les consciències de la gent. Vivíem uns anys, vam viure uns anys de pensament únic. El que no anava a missa no era bona persona.
Quins mals pensaments.
No era bona persona. La societat es vivia en bons i dolents. Els bons anaven a missa, els dolents no anaven a missa. Esclar, hi havia molta gent que potser anava a missa pel que diran. I els que hi anaven perquè què hi buscaven? Fins i tot els que hi anaven amb fe, què hi buscaven? Penso, o jo pensava entre mi, què hi buscaven a missa? Una seguretat, tranquil·litzar la seva consciència, assegurar la seva salvació, però jo pensava, potser no és aquest el sentit de la missa, aquesta pressió, aquesta divisió de la gent entre bons i dolents. Per altra part, què hi entenien, o què hi enteníem? Una missa en llatí, que ningú hi entenia res, que fins i tot hi havia parròquies que aprofitaven l'hora de la missa de la gran pregària eucarística per resar el rosari, perquè era l'única cosa que la gent podia entendre. L'Evangeli es llegia en llatí, fins que va venir la reforma litúrgica dels anys 50, 60. Avui, com ahir, també ens pot passar a les nostres misses el mateix, encara que siguem menys. Que s'hi vagi per rutina, per costum, potser ja no tant pel que diran, evidentment que no, però per trobar una certa seguretat amb la pròpia consciència i per lligar-ho amb la pròpia salvació, tot això ens fa plantejar que potser no hem acabat de descobrir quin és el sentit autèntic que hauríem de trobar a la missa. Nosaltres hem viscut en un món d'una religió apresa, d'un Déu après. Ens han dit com era Déu, ens han dit què ens manava Déu que havíem de fer i s'ha acabat. Però potser ens falta passar d'aquest Déu après a un Déu trobat. El Déu que cada u en el seu interior pugui descobrir. Perquè si no, aquestes misses, siguem pocs o siguem molts, ens passarà una mica com va passar en aquelles misses d'abans. Que de profit potser se'n treia, alguns en treien, però era un profit individual. No era un profit comunitari. La missa ha de crear fraternitat. I si no crea fraternitat, penso que no té massa sentit. I acabo perquè ja us he dit que seria breu. La celebració de l'Eucaristia, enmig d'aquesta societat en crisi, pot ser un lloc de conscienciació. Necessitem alliberar-nos d'una cultura individualista que ens ha acostumat a viure pensant només en els nostres propis interessos, encara que siguin espirituals, eh? Per aprendre senzillament a ser més humans. Tota Eucaristia està orientada a crear fraternitat. No és normal escoltar tots els diumenges al llarg de l'any l'Evangeli de Jesús sense reaccionar davant de les seves crides. No podem nomenar el Pare, el nostre pa de cada dia, sense pensar en aquells que tenen dificultats per obtenir-lo. No podem congregar amb Jesús sense fer-nos més generosos i solidaris. No podem donar-nos la pau els uns als altres sense estar disposats a estendre una mà als que estan més sols i indefensos davant de totes les crisis. No podem excloure aquells que sense participar de l'Eucaristia encarnen els valors evangèlics encara que no ho sàpiguen. Recordem aquelles paraules de Jesús, que encara que s'han interpretat de manera diferent, perquè, per exemple, l'Evangeli de Guim sembla que deia el que no està amb mi està contra mi, però bé, a mi m'agrada més l'altre, que em sembla que també surt a l'Evangeli, que diu el que no està contra mi està amb mi. Per tant, hi ha molta gent que han descobert aquests valors, potser sense saber ni tan sols que siguin evangèlics, i estan fent una obra que és la que Déu ens demana a tots els cristians. Per tant, jo penso que el sentit de la missa hauria d'anar per aquí. Ser més humans, com deia, més al cas de les necessitats dels altres, crear més fraternitat i, sobretot, fer-nos més responsables i solidaris de les necessitats dels altres. I res més.
Moltes gràcies, Joan. Com sempre, una molt bona reflexió. Gràcies. Bé, doncs ara sí, ara parlem amb la Maria Antònia Vilà. Molt bon dia, Maria Antònia.
Hola, hola a tothom.
Doncs, més que nosaltres explicar d'ella, valdrà la pena escoltar que ens expliqui quines notícies ens porta de l'Àfrica, un lloc tan llunyà, però que alhora ens és i hauria de ser molt proper. La Maria Antònia porta gairebé 30 anys vivint i treballant en diferents països africans, amb les missioneres de Crist Jesús. Va estar 18 anys al Congo, 6 al Txad, un any i mig al Camerun, i ara últimament. On és casa teva, Maria Antònia?
Bueno, casa meva és el món.
Mai millor dit, eh?
Però, bueno, però últimament on estava jo era al Congo.
Sí?
I estava a Kimwensa, que és a 25 quilòmetres de Kinshasa. Això és l'últim lloc on he estat ara, que fa 3 anys que hi era.
Va, què vols dir que hi eres? Que ja no hi tornaràs ara quan,
bueno,
quan tornes?
Bueno, perquè ara estic de vacances aquí.
Bueno, sí, però les vacances, si Déu vols, s'acabaran.
Sí, bueno.
Ara tornaràs a anar en aquest
Congo? Tornaré a anar, però llavors quan torni cap aquí estaré encara un altre any i llavors tornaré aquí i aniré a Xavier, perquè perquè allà hi tenim la casa de les nostres germanes grans i aniré a treballar com a infermera amb les nostres germanes grans, que n'hi ha una quarantena i 30 tenen entre malalties de demències, persones que tenen, són dependents i tot això, doncs aniré a treballar allà.
I també
i aquests mesos de vacances, no, això és aquí a Navarra.
Aquí a Navarra, sí. Ah, perdó, sí.
I llavors, ara aquests 3 mesos, l'Hospital de la Santa Creu m'ha ajudat perquè pugui fer una formació, sí. I podré estar un mes treballant, estant allà per aprendre una mica de pal·liatius i un altre mes per aprendre de demències.
No, entenc aquí Vic, a Vic, a la Santa Creu. Bé, explica'ns una mica... Quina feina hi fas? Suposo que és tanta que... Bueno, explica el que veguis més real per explicar-nos.
Bueno, jo de feines, el que he fet durant molts anys, ha estat infermera. He treballat en centres de salut, sobretot en zones de sabana, la selva. Llavors vaig treballar també com a infermera, però més en salut comunitària. Això va ser més al xat. Llavors, el xat també vaig treballar, perquè el xat hi he fet 10 anys i no 6 anys. El xat vaig treballar també en un centre de desintoxicació de persones amb problemes d'alcohol i drogues. Al Camerun vaig treballar en una farmàcia. I ara últimament estava fent, portava la gestió de 2 cases nostres, una de germanes grans i altres de germanes més joves, i me cuidava més del cantó administració.
Molt bé. Com s'ha viscut allà la pandèmia del coronavirus?
Bueno,
perquè no és l'única pandèmia que existeix allà, oi?
No. El coronavirus, gràcies a Déu, jo puc parlar sobretot més de lo que és Congo, Txad i Camerun, que és on estem més nosaltres. Però una mica així l'Àfrica en general, gràcies a Déu, n'hem sortit bastant ben parats. Gràcies a Déu, perquè hi ha d'altres coses no ens sortim pas tan ben parats. Doncs amb això, gràcies a Déu, ens hem sortit ben parats. I qui ha tocat més el rebre, doncs ha estat la gent d'un estatus social molt alt.
Ah, sí? El que és el coronavirus?
Sí.
Més l'estatus alt.
L'estatus, però alt molt alt, ministres sí. I gent d'aquesta mena.
Ja veu, sí.
Llavors, almenys aquí hi ha hagut una mica de justícia, perquè el poble de Déu se n'ha sortit...
Exacte.
Llavors, el poble, doncs, se n'ha escapat. Perquè jo quan va començar veure què passava en Itàlia, aquí a Espanya, vaig pensar, mare de Déu, sí, això sí. Serà l'hecatombe. Però no, gràcies a Déu, ha anat bé. Sembla que també pot ser perquè hi ha un gen que nosaltres, els blancs, som de la raça dels neandertals, els africans són de la raça de no sé quina, i tenen un gen que és més resistent a això. Això podria ser una causa. I l'altra causa també, que la població és molt més jove, i l'altra causa és que la població habitualment està en molt contacte amb moltes malalties. Doncs tenen un sistema immunitari molt fort.
Jo penso que això també seria una bona explicació, perquè allà sempre hi ha una pandèmia. Sempre, sí. Si no és a Ruanda, és a Congo, és a Burundi, una pandèmia. Sí. I si Arcos està sempre en contacte amb pandèmies...
Està immunitzat.
Sí.
Clar, perquè allà heu viscut l'èbola, la malària, la pobresa, sí. Això ja és...
Jo voldria fer aquí una mica de comparació, no és ni per criticar ni per res, però una mica de comparació perquè de l'Àfrica se'n parla poc i... Doncs, entre la malària i el Covid.
Sí, sí.
La malària, per exemple, cada any al món hi ha 229 milions de persones que agafen la malària. I d'aquests 229 milions, 67% són a l'Àfrica. Sí. El Covid, això és per any, de la malària.
Sí.
El Covid, des que ha començat la pandèmia, hi ha hagut 230 milions de casos a tot el món.
Fins a... Sí, sí.
I la pandèmia fa, he demanat i fa un any i mig. Després, la malària, cada any, es moren 4 milions de persones. Uh-huh. D'aquests 4 milions, el 93% són sobretot a l'Àfrica. Sí, sí. I la majoria d'aquests 4 milions són criatures de menys de 5 anys.
Sí, sí.
El Covid, des que ha començat la pandèmia, hi ha hagut 4 milions i mig de persones mortes.
Uh-huh.
Uh-huh. Si mirem la comparació de les xifres, entre la malària i el Covid són una mica similars.
Sí.
La diferència és que la malària, aquesta xifra és per any,
cada any,
i sí. El Covid és des de que va començar la pandèmia. Sí, sí. No sé com quasi anirà anant, anys, però sí. Des de que va començar la pandèmia. Llavors, per mi, això què implica? Que el Covid, com que ha afectat a nivell mundial molt a Occident, a Europa, a Amèrica i a països on són rics, diguem, això ha fet que s'ha mobilitzat molt mitjans econòmics, mitjans de recerca, doncs, intel·ligències... per sí, trobar sí. Una vacuna. I gràcies a això, ara, en un any i mig, hi ha 4 o 5 vacunes que ens protegeixen contra el Covid. La malària,
sí.
En l'any 1993, uh-huh. Vol dir que s'ha fet 28 anys, en Pat Arroyo, que era un científic colombià, va descobrir la primera vacuna. Però per falta d'apoyo econòmic
sí.
No es va poder anar endavant.
Desarrolla.
Ara he sentit per la televisió que fa 4 dies,
sí,
4 dies,
seguir,
però no 4
sí.
Dies de 4 dies,
no,
no
4 dies comptats.
Comptats, que ens han dit que s'ha descobert una vacuna, bueno, han fet una vacuna per la malària, però encara no és molt eficaç, eh? El percentatge no és gaire, no sé si és del
40%,
40
si és una persona
algo, sí.
Gran, però que ha de ser per, diuen que és una vacuna només pels nens.
Pels criatures, sí.
Criatures, això.
I llavors, aquesta vacuna, el que sí que sembla que servirà és per als casos greus, perquè és veritat que la malària mata. Però, veieu, fa 28 anys de la primera vacuna d'en Pat Arroyo i fins ara encara no s'ha trobat una vacuna. És una llàstima que en comptes del Covid no hi hagi hagut una malària generalitzada i així
ja tindríem la vacuna
per tots. És una pena, verdaderament
sí,
és una pena.
Sí, sí, sí.
Després, perquè també es vegi, jo ho veig, que el Covid ha estat una cosa impressionant, però per exemple... Hi ha la malnutrició.
Exacte.
I la malnutrició, per exemple, a l'Àsia hi ha 418 milions de persones malnutrides. A l'Àfrica, 282 milions de persones desnutrides. I a Amèrica Llatina, 14 milions de persones desnutrides. Jo no sé, suposo que també ara, aquí, a Europa i Amèrica, amb els problemes econòmics que hi ha, també hi haurà un percentatge, però no sé quin és el percentatge de persones desnutrides. Però vull dir que el problema, el Covid és un problema, però hi ha al món molts problemes que queden,
queden
col·lapsats, no tapats.
Sí, sí, perquè l'Àfrica ens queda d'una manera que no se'n parla aquí. No se'n parla aquí de l'Àfrica.
No.
Així és com diuen, aquest país doncs té el Covid i allà, així. Un dia hi ha una notícia, però molt...
Sí, sí.
Molt no sé, perquè el mossèn també en té experiència d'allà, també ho coneix, és clar.
Vol dir, quan vaig fer vacances fa 2-3 mesos, si no, allà, a la ciutat paraven de Covid, però, per exemple, a casa meva, ni mascareta, ni res, ningú no en parlava. Per dir que Covid sí que en tenim, però... No és com aquí.
No és com aquí.
Veritat,
bé.
Sí.
Llavors, jo el que veig amb tot això, que és molt clar que aquesta problemàtica és que els drets humans fonamentals no són iguals per a tothom. Hi ha gent de primera, de segona, de tercera i de rebuig.
I de rebuig.
I els drets humans tindrien que ser igual per a tothom. Per cada gent que cada persona humana tindria de tenir el dret de desenvolupar-se integralment d'aquest dret bàsic i no tindria que estar negat per cap país. Aquesta lluita dels drets humans és una tasca de tota persona humana. No té res a veure ni amb la religió, ni amb les ideologies, ni si és de dretes, ni si és d'esquerres, ni si és blanc, ni si és negre. Tots estem cridats perquè tothom pugui disfrutar d'aquests drets humans.
Bé, A més de totes aquestes malalties, de la delicada situació econòmica, de la manca de recursos, també hi ha un altre factor que fa que la vida de les persones sigui difícil. Parlem de les situacions bèl·liques, de les guerres.
Sí. El Congo tenim a l'est, la República Democràtica del Congo pateix aquesta situació de guerra i de violència des de fa més de 25 anys. La causa d'aquesta guerra de l'est és degut a les riqueses naturals. Allà hi ha el coltan que fa que tirin la gana i la voracitat d'aquests grups armats que s'han llançat al tràfic d'aquestes matèries primes. Hi ha quasi un centenar de grups paramilitars i milícies d'autodefensa comunitàries, a més de l'exèrcit, la ONU i organismes internacionals. Més de 5 milions de persones, 5 milions de persones, han mort al Congo des de l'any 1996, quan va entrar Kabila. Mm-hmm. Aquí es diu 5 milions de persones, però aquí ni se'n parla, és com si haguessin mort 4 gats. I això no hi ha dret.
I 5 milions són moltes persones, eh?
Són moltes persones. Per cada grup armat que sorgeix allà, n'hi ha un altre que sorgeix per combatre'l. I així hi ha un fotimer de guerrilles que tots estan lligades amb aquesta extracció de comerç i de recursos naturals, però també en saquejos i assassinats. S'han comptabilitzat 132 grups armats, doncs són del Congo, de Ruanda, d'Uganda, de Centràfrica i bueno, i després hi ha mercenaris de tota mena per allà, per treure el que es vulgui. En aquesta zona hi ha or, diamants, el 50% de la reserva mundial de cobalt i el 70% de coltan, que és imprescindible per als parells electrònics. El 85% de la producció minera està en mans de companyies estrangeres, sobretot angoleses, sud-africanes, suïsses, canadenques, xineses. I només a les caixes de l'Estat hi va un 4%. A les caixes de l'Estat congolès, que és on és el seu territori.
Sí, 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 sí.
Però tot això, qui ho pateix els danys és la població civil que viu allà. I aquests no guanyen res de tot aquest joc brut. L'únic que rebren és corrupció, robos, més nens del carrer, assassinats a dojo i violacions. Perquè aquestes violacions és l'arma de guerra que es farà practicada en aquella zona. Segons els Metges Sense Frontera, en algunes zones d'allà, 3 de cada 4 dones, o joves o nenes, són violades. 3 de cada 4. A l'any 2018 es va donar el Premi Nobel de la Pau al doctor Denis Mukwege, un ginecòleg congolès, pel seu esforç a erradicar la violència sexual d'aquesta forma de guerra, ja que moltes dones, degut a aquestes violacions, quedaven destruïdes a nivell sexual. Però aquest doctor Denis té d'estar protegit per els cascos blaus, ja que està amenaçat de mort, perquè aquest home parla més clar l'aigua. Doncs aquesta zona és verdaderament una zona que... Però allà hi ha tothom, eh? I els cascos blaus que són allà de l'ONU, doncs aquests cascos blaus, molts estan traficant també, d'altres també són pedòfils, bueno, hi ha molta merda aquell cantó d'allà.
Visquent amb tota aquesta cosa que ens has explicat, Hi ha una esperança, hi ha una cosa per viure, o és que, esclar, diguem tal com ho has dit, et quedes ensorrat. Un pot ser cada dia allò de dir, ai, sí, és un nou dia. No, jo... impotent totalment.
Jo el que he après de l'Àfrica és que, almenys del Congo, del Txad i del Camerún, jo no sé, a Ruanda, però jo el que he après és que la gent té el do de saber viure cada dia, de disfrutar del dia a dia, i veus gent que viu amb una pobresa extrema i els veus allà de ballar i cantar. Sí, sí. Dius, doncs mira, aquesta gent verdaderament pateix, bueno, pateixen, saben, tenen una filosofia de vida que...
N'hem d'aprendre, sí, perquè en quan dius una persona que ho té tot i tot, no es pot queixar. No.
Sí, jo deia, jo sempre dic que Congo, per culpa de la seva riquesa, sempre tindrà problemes.
Sí.
Perquè fa molts anys, durant temps de Mobutu no es deia res, però després de Kabila primer, de Kabila segon, ara també, perquè cada que sigui veïns vol posar la mà allà, l'Europa allà, Canadà, Amèrica, posar la mà allà, ara hi ha una guerra de Xina, Amèrica i Rússia, cap allà, perquè cada persona vol controlar la zona.
Que hi ha riquesa.
Per mi dic, sí que com deia, la gent d'allà sap com viure. Cadascú disfruta la seva vida com es pot. Però dir que un dia Congo, per exemple, tindrà la pau com pensem, gràcies a Déu sí, però és molt difícil.
Molt difícil. És greu això.
Però aquí també és veritat, hi ha un problema d'Àfrica, dels...
Sí.
Hi ha un problema dels governants africans, és veritat, però també hi ha molta manipulació de la política internacional. Si els d'aquí els interessa que aquest president continuï, fan el que poden perquè continuïn, quan els interessa que caigui, fan el que poden perquè caigui, diguem. I en aquesta zona d'allà, jo em sembla que tot aquest merder que hi ha és interessat per tothom, perquè així tothom pot treure tot el que es vol.
Tot el que es vol, sí.
Bé, des de Torelló s'ha col·laborat a través de la campanya solidària, a més d'un projecte, als llocs on has viscut. Fem memòria una mica de quins han estat. Poquíssim, perquè ja tenim poc temps, Maria Antònia.
Ho tinc aquí apuntat i doncs no tardaré pas gaire. Hi ha hagut Suca, que era a Congo, i la campanya solidària es va poder comprar una nevera congelador que era amb petroli, perquè allà no hi ha electricitat, i era per al centre de salut. I allà es va poder guardar vacunes i reactius de laboratori. Un altre va ser a Bahiri, al Txad, per construir pous a poblats on no tenien accés a l'aigua potable. Un altre va ser a Djamena, al Txad, per cures de desintoxicació per a persones amb dependència d'alcohol i algunes drogues. I l'última ha estat a Kimwensa, al Congo, per abastir d'aigua a un centre de formació on ja s'ha fet una cisterna per recollir l'aigua de la pluja i un motor que la pompa a un dipòsit d'aigua. En totes aquestes coses, doncs, dono moltes gràcies a tota la gent de Torelló perquè ha portat el seu gra de sorra per l'Àfrica.
Sí, perquè ha sigut unes campanyes solidàries que s'han pogut fer, que ara per el que ha estat passant ho tenim tancat i a veure si es podrà tornar a reiniciar. Bé, doncs moltes gràcies, Maria Antònia, per ser avui amb nosaltres i compartir tota aquesta experiència de vida. Gràcies, moltes gràcies, eh?
Vale.
Hem arribat al final del programa. Avui no tenim el salt, no hem tingut temps, havíem d'escoltar la Maria Antònia. Perdó, mossèn Joan Sangles, el proper, eh? Però recordeu que si voleu, aquest dimarts, dia 12, podeu tornar a sentir aquest programa en diferit, a les 8 del vespre, a la sintonia 107.4 de Ràdio Ona. També el trobareu penjat i el podeu escoltar sencer al blog de les parròquies, www.parròquiesdetorelló.com. On a més trobareu més informació de les parròquies. Ens acomiadem de tots vosaltres emplaçant-vos pel programa del mes de novembre. Serà en concret el dia 13 de novembre. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat durant aquesta hora. El control tècnic Pere Trabal i qui us parla Sunterimall. Molt bon dia a tothom i gaudiu molt de la tardor.